Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre encantat de parlar amb vosaltres. I anem parlant de la Catalunya dels 8 milions. De més de 8 milions, ja som més de 8 milions. És un creixement de població, però no és una qüestió repartida per tot el territori. Tot això es concentra molt, moltíssims a grans ciutats i sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha una congestió i una massificació de, sobretot, l'Hospitalet de Llobregat, podríem parlar, no podríem, és la ciutat amb una densitat de població més alta d'Espanya, segur, no sé si d'Europa, o està en un rànquing realment preocupant en aquest cas, no? D'això depèn molt també la qualitat de vida. La qualitat de vida depèn de factors interns i externs, economia, salut, efectes són individuals i altres són compartits, els serveis socials i sanitaris, l'educació, l'ús de les vies de transports, els espais públics. Més gent implica més mobilitat, major demanda dels serveis, que implica més cues, més retards i que pot derivar en episodis d'atenció social per l'increment d'aquesta demanda. D'això és una qüestió que tampoc parlem d'una qüestió nova. Catalunya ara viu un moment clau, on la font del gran canvi del territori és la demografia. Recordeu la Catalunya dels 6 milions? Pues anem de les dels 6 milions als 8,2 actuals. I han passat 30 anys. 30 anys. Quin futur hi ha? Bé, si parlem de prediccions, les prediccions del IDESCAT, per xifres, vull dir, cap on anem, les previsions, senyalen que Catalunya tindrà prop de 9 milions en un escenari mitjà i fins a 10,7 milions en l'escenari més alt d'aquí a 25 anys. És a dir, d'aquí cap al 2050 parlem de 10,7 milions d'habitants. El problema és això. El problema, bàsicament, no està en l'augment de població en si mateix. Aquest no seria el problema. El problema està en els serveis, en les infraestructures, en si tot això, serveis i infraestructures, creixen alhora que l'augment de població. I després la concentració. Cap on va la concentració de tota aquesta població? Cap on creix Catalunya? L'àrea metropolitana de Barcelona, evidentment, és l'epicentre, la madre de todos los crecimientos. L'àrea metropolitana està integrada per 40 municipis i ja concentra més del 50% de la població a Catalunya i preveu arribar als 5 milions de persones. Clar, l'altra cara de tot això són les ciutats mitjanes, que estan experimentant un creixement que en alguns casos supera àmpliament la mitjana catalana. I una d'aquestes poblacions és Calafell. Calafell, al Baix Penedès, doncs la lidera aquest creixement, més o menys amb un... Són xifres sempre aproximades, xifres rodones. Amb un 32% del creixement de la població, una ciutat que ara està arribant pràcticament als 33.000 habitants, que creix a un ritme de 1.000 persones l'any. Això com s'encaixa? Com funciona? Que està molt bé rebre població, perquè a Calafell es viu molt bé, com a moltes poblacions catalanes, però, insisteixo en el que deia al principi, tot això ha d'anar de la mà, segurament, tot un repte de cara a un municipi com Calafell i com altres ciutats, no? En qüestions de serveis, en qüestió de proporcionar tot això a la població. En parlem amb l'alcalde de Calafell, el senyor Ramon Ferrer. Ramon, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Clar, no sé si la primera pregunta serà una mica de perogrulló, si se sap, però per què Calafell està creixent tant?
Bueno, primer de tot, perquè s'hi viu molt bé, no?
Això ja ho dono clarament, no? Sí, sí.
Aquest és l'eslògan una mica que tenim aquí, i llavors ens ho hem posat amb una tanca ben grossa a l'entrada perquè tothom ho vegi, i llavors segur que això també genera, doncs, que molta gent s'hi decideixi viure aquí, no? Perquè s'hi viu molt bé, la veritat és aquesta, no? Que és un municipi, doncs, molt, molt tranquil, té un turisme familiar, està a prop de la costa, és bastant pla a la part del frontal de mar, i sobretot perquè té molt d'habitatge, com deies tu, i el preu de l'habitatge, doncs, entre Barcelona i Tarragona, va disminuint i arriba al Penedès, i el Penedès és la zona doncs, potser més econòmica a nivell d'habitatge del que és la costa. Després entenc. Ja cap a l'interior, evidentment, els preus són més econòmics. Però si situem a la costa, doncs segurament el Penedès, la zona del Baix Penedès, és la zona més econòmica i això fa que vingui molta gent a viure aquí.
Ramon, no sé si la xifra... Ara tinc aquí una xifra d'un creixement de 1.000 persones anuals, aproximadament. Seria correcte,
sí,
això?
Sí, estem creixent unes 1.000 persones anuals, més o menys, des del 2016. I aquesta xifra es va repetir del 2000 al 2010. O sigui que el 2000 érem 12.000 habitants, el 2010 vam arribar a 24, i ara el 2016 va tornar a aparèixer doncs, aquest moviment demogràfic i bàsicament doncs, 1.000 persones anuals que hem arribat a 33.000. No?
Clar, evidentment ningú posarà en dubte el bé que es viu a Calafell, ni molt menys, però... hi ha un què? Com s'adapten els serveis públics a tot això? Quan parlo dels CAPs, parlo de les escoles, de la mobilitat, clar, els serveis han de créixer en funció de la població, no? Això com es fa? Com s'adapta?
Sí.
Sobretot amb aquesta rapidesa. Sí, sí.
Bé, aquesta és la dificultat, no? Aquesta és la dificultat, sobretot a escoles i, com es dius tu, en els CAPs, en els centres de primària, no? D'atenció primària, doncs és on notem més, perquè primer que, per exemple, doncs, les escoles tenim molta matrícula viva durant el curs. El curs passat vam arribar a uns 400 alumnes que es van incorporar durant el curs. Això és gairebé una escola nova. I això doncs, fa que les previsions dels equipaments educatius doncs, sempre estiguem amb l'ai al cor a veure si cal fer una nova escola o no. No? I bueno, doncs, afortunadament aquest creixement el anem absorbint amb la poca natalitat que hi ha hagut, no? Però en aquest cas, i llavors no ha fet falta una escola nova, però sempre estem omplint les aules i sempre estem generant noves línies durant el curs, que això fa doncs, que és tots els nens i nenes que venen durant el curs doncs, s'incrementi el nombre d'alumnes, no? I això fa difícil planificar tot el curs pels mestres, no? És molt complicat. I en els centres d'atenció primària passa una mica el mateix. El problema de Calafell és que tenim 33.000 empadronats, però realment vivint arribem a uns 45-50.000 persones que viuen tot l'any, i a part doncs, a l'estiu que arribem als 100.000 habitants, doncs què passa? Que aquestes persones que no estan empadronades però que realment estan vivint aquí, per què no ho fan? Perquè tenen l'especialista mèdic a Barcelona, tenen el seu lloc d'origen i no el volen perdre i per això doncs, ells estan aquí. Quan tenen un refredat, doncs, en lloc d'anar al metge capçalera on estan empadronats, van a urgències a Calafell. Això fa que ens col·lapsi les urgències. No? I aquest és un dels problemes que tenim. O sigui, per una banda, sí que estem demanant a aquesta gent que viu que s'empadronin, i per l'altra banda doncs, estem també assumint un creixement de persones que venen doncs, a la nostra població i que també s'estan empadronant de nou. No?
Clar, entenc que això va per números. La fredor dels números és la que canta. No? Clar, es diu, no necessitem més serveis mèdics. Però, si el número d'empadronats és un número determinat, clar, aquí no es compta els que no estan empadronats. Llavors no hi ha aquesta capacitat, no, d'ampliació.
En teoria, quan demanes metges, el que miren és això, el número d'empadronats. Està tot tabulat i està tot quantificat. Llavors, a mesura que es van empadronant la gent, tenim més metges. Això és una realitat. Sí que és veritat doncs, que a vegades falten especialistes i falten cobrir doncs, branques que també necessitaríem. I, per exemple, ara fa poc, doncs, la pediatria, la Generalitat va decidir unificar-la en un sol CAP, que és el de Calafell, i és segur que teníem atenció de pediatria, doncs no, ja no hi ha aquest servei. Per què? Doncs perquè precisament el creixement que hi ha hagut a Segur doncs, ha fet falta un metge més i ha ocupat l'espai doncs, que estava ocupant la pediatria i ja al CAP de Segur doncs, pràcticament no hi cap. No? I estem treballant en una ampliació, però també estem treballant ja en una planificació a 4 o 5 anys per poder fer un CAP nou a Segur i poder donar servei doncs, també a aquest creixement de població.
Després, Ramon, si continua així aquest creixement de població, hi ha un plantejament de construir més habitatge?
Bueno, per una banda, ens fa falta habitatge nou. I, per l'altra banda, el nostre municipi, el problema no és construir nou habitatge, sinó que el que falta és generar llocs de treball. I generar llocs de treball que compensin una mica doncs, aquest creixement en població. En principi, nosaltres pensa que a l'estiu hi caben 100.000 persones al nostre municipi, amb la qual cosa el creixement que tenim es pot absorbir completament amb els habitatges que ja hi ha construïts, no? Per tant, no cal nou habitatge com a tal perquè hi càpiga més gent, sinó que ens cal nou habitatge perquè l'oferta que hi ha d'habitatge és un habitatge doncs, de segona mà o d'ús turístic que s'ha convertit en primera residència i això fa doncs, que el creixement s'absorbeixi amb tots els habitatges que hi ha construïts des de fa molts anys. No? És un parc d'habitatges bastant envellit, cal rehabilitar-lo, cal acondicionar-lo i, evidentment, quan fa el salt de segona a primera residència, doncs molta gent fa aquestes obres i aquesta millora en els habitatges, però també ens cal habitatge nou, per una banda, perquè també hem d'oferir, no?, habitatge nou i habitatge, doncs, assequible, sobretot perquè la gent, doncs, pugui tenir un lloguer en condicions i pugui tenir, doncs, un habitatge amb un preu, doncs, que estigui fet, que estigui al seu abast.
Doncs, senyor Ramon Ferrer, alcalde de Calafell, escolta'm, gràcies per haver atès la nostra trucada i gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada forta. Gràcies, una abraçada forta. De fet, estem parlant de 8.208.894 habitants censats avui a Catalunya, en aquest cas, parlant d'aquesta pressió. I de seguida en parlarem d'aquest augment de població, del per què d'aquest augment sostingut a la població i, sobretot, què cal tenir per un creixement sostingut de la població. De seguida en parlarem amb la Rosa Cararols, que és professora de Geografia del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, per fer una anàlisi dins del temps que ens permet fer una anàlisi com aquest, que és una situació social força interessant per fer-ho en plan profunditat. Però abans, parlem d'energia. I és que portem unes setmanes acompanyats d'una forma molt propera i transparent d'entendre l'energia amb Fenia Energia. I parlem avui de la importància dels seus agents energètics, perquè gràcies als més de 2.400 agents energètics que formen part de Fenia Energia, que la majoria són autònoms i pimes repartits per tot Espanya, s'ha construït un model diferent basat en ser propers, en la confiança i en estar al costat de les empreses i llars de tot el territori. Per què? Doncs perquè Fenia Energia, ho tenen clar, creuen que recolzar a qui fa créixer el nostre país cada dia amb l'assessorament dels millors experts energètics i amb valors clars, eficiència, senzillesa i transparència. Informa't a fenienergia.es o truca gratis al 900 215 470. Fenia Energia, la companyia dels instal·ladors.
Escribe a Pilar García de la Granja.
Busca en Facebook Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés, Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como acogidís. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Todos tenemos a un Andrés. Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que no se acabe la noche, que está la noche bonita.
No és una novetat si us explico que a Catalunya patim una molt baixa natalitat. Molt baixa natalitat. Però la població augmenta. Són els nouvinguts que han vingut cap a Catalunya i que ha fet que arribem a aquests 8 milions. Però què cal tenir per un creixement sostingut de la població i que es preveu que arribi al 2050 a més de 10 milions de persones al nostre territori. En parlem amb la Rosa Cararols, que és professora de Geografia del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Rosa, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Augmenta la població a Catalunya, però és un augment realment important és, si miréssim una corba, suposo que la corba pujaria de cop i volta cap amunt, no direm vertical, però pràcticament, no?
Bé, jo crec que vertical no. Tenim un creixement sostingut de la població des de ja fa uns anys. És un creixement sostingut, però bé, també és un creixement que necessitem per revertir d'alguna manera o tenir una piràmide de població més equilibrada.
És una qüestió també la manca de natalitat. Compensa una mica això, la manca de natalitat que tenim aquí al territori, també, no?
Bé, de fet, a casa nostra tenim una de les taxes de natalitat més baixes del món i ja fa molts anys que compartim en diferents països, tipus Japó, tipus Itàlia, un dels percentatges més baixos. Que això d'alguna manera sí que s'hauria, sí. s'ha de compensar doncs, amb població nouvinguda.
Ah, clar, el cas és que tota la població de Catalunya es concentra bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això què pot tenir de bo i què pot tenir de dolent?
Bé, sí, la realitat en relació al poblament de Catalunya és completament bicèfala. Tenim doncs, una capitalitat a Barcelona doncs, amb una àrea metropolitana amb gran concentració de població. De fet, Barcelona és una de les ciutats més densament poblades. Bueno, Barcelona, entenguem, Hospitalet, Santa Coloma, Sant Adrià, sí. D'unes densitats de població altíssimes. De fet, l'Hospitalet és la ciutat amb més densitat de població. I al mateix temps tenim altres àrees a Catalunya amb una de les densitats més baixes del que podria ser tot el context europeu. Per tant, tenim una situació molt dispar a casa nostra.
Això és un repte, no, Rosa? Això és tot un repte, sobretot en qüestió de serveis, repartiment de recursos i demés. Suposo que ha deixat un mal de cap organitzatiu tot això.
Això és un repte enorme. És un repte enorme pel que seria, no?, l'equilibri territorial, on, com tu molt bé comentes, no?, hi ha un tema de dotació de serveis. És un tema de serveis, també és un tema, podríem dir, quasi d'imaginaris, no?, que tenim aquesta idea doncs, que tenim espais buits i com que estan buits, doncs no necessiten res, no?, quan en realitat són paisatges, són territoris que doten, no?, de moltes de les qualitats, molts dels serveis i recursos que, per exemple, l'àrea metropolitana o les àrees metropolitanes necessiten. I que això molts cops no es té clar, no?, que hi ha una dependència, no?, de model territorial i també de governança on, per exemple, si parlem, no?, de electricitat, doncs el servei energètic prové bàsicament d'aquestes àrees més rurals i de més tensades per un cantó, però amb molta menys població.
Clar, això, bàsicament, quan parlem d'aplicació de polítiques, ostres, suposo que fer una qüestió equilibrada encara és més difícil, perquè això com es reparteix? No sé si s'està anant al mateix ritme que l'augment de població. Dóna la sensació que no, Rosa.
Depèn de les zones, i aquí m'agradaria fer un apunt, no?, des d'una perspectiva molt més, com si diguéssim, venint des de l'acadèmia, i és que, evidentment, la política acaba marcant les tendències i acaba prenent unes decisions que tenen uns efectes directes al territori. Tanmateix, nosaltres tenim unes disciplines que són que bàsicament vetllen per fer una organització territorial, amb moltes disciplines, una de les quals és la geografia. El que es necessita és tenir present tota aquesta part tan important que és la planificació. Una planificació que s'ha de fer en funció també de les projeccions de població que, per exemple, a casa nostra realitza l'IDESCAT. Si nosaltres treballem amb aquests escenaris de futur, amb aquestes projeccions, fàcilment podem fer una planificació del territori en acord amb aquestes diferents projeccions de població. En aquest cas, atenent a un augment o una transferència de població de grans ciutats cap a ciutats de la segona corona del que vindria a ser l'àrea metropolitana, fins i tot altres ciutats de caps de comarca i fins i tot doncs, amb un creixement substancial del que serien els entorns de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Ostres, Rosa, això em sembla un autèntic mal de cap, no?
Bé, és un mal de cap i també... també hem de tenir present que no, que cal una bona organització territorial, però que no cal tenir-ho tot a tot arreu. El que hem de tenir són unes estructures que ens permetin una mobilització o una mobilitat sostenible. Uh-huh. El que no podem és estructurar un país amb uns transports públics com els que tenim ara. Pensa que a molts llocs del territori no ens hi arriba tren, hi ha unes línies de bus amb uns horaris molt limitats, tenim una AP7 congestionada, tenim uns problemes, per exemple, el transport, no?, que d'alguna manera vehicula el moviment damunt del territori, doncs que deixa molt de desitjar. En el marc de l'emergència climàtica, on es demana reducció, no?, de transport rodat, doncs també tenim molts reptes.
Rosa Cerarols, professora de Geografia del Departament d'Humanitats de l'UPF. Escolta'm, gràcies per fer una xerrada a 5 cèntims aquí amb nosaltres sobre població. Molt amable.
Ha estat un plaer. Gràcies.
Plaer ha estat nostre. Gràcies a tu per atendre'ns. És tot un què. I per on hem de començar a construir a casa? Perquè quan parlem de serveis estem parlant de comunicació i d'infraestructures. Sabeu quan s'urbanitza un barri d'una ciutat que primer es posen s'urbanitza la cera, no?, la vora via, es posa la calçada i després es construeix. Doncs seria tres coses del mateix. Possiblement hauríem de començar a fer net i a començar a fer una bona ramificació del que és el transport ferroviari, sobretot infraestructures com carreteres. La P7 no ho pot suportar absolutament tot i d'altres carreteres, i després tirar cap endavant. Bé, és tot un què. És tot un què, tot un repte, i no sé si se'ns estan avançant per la dreta. D'entrada, mireu el drama que hem tingut en Rodalies per manca d'inversions i després posar-la davant de la pressió que ha hagut de suportar. Va, que de seguida arribem a 2:15, serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, la meteo, que no hi ha gaire història, és a dir, sol i pujada de temperatures sostingudes durant tota la setmana, la situació de la xarxa viària, i el que sí avui crida l'atenció és la tornada dels quarts de Champions del Barça. D'això parlarem amb els esports amb el José Luis Gil. Va, que de seguida arribem a 2:15 i actualitzem informació de serveis aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era gratisísimo.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE. Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farke.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Som la teva Cope més propera. Cope Catalunya i Andorra. Migdia, Cope des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Serà el moment de fer un repàs i una actualització a la informació de serveis. Comencem per la meteo. Com deia la cançó, mañana sol y buen tiempo. Pues tres quarts del mateix. Aquesta tarda, sol y buen tiempo. Pujada de les temperatures. És una pujada sostinguda de temperatures i és la part més novedosa de tot això, perquè, d'altra banda, predomini del sol a tot el territori. Demà dimecres, tres quarts del mateix, un predomini del sol, un augment de les temperatures mínimes. És un augment generalitzat de les temperatures que tocarà sostre cap a dijous, divendres, que ja tindrem temperatures que arribarem a parlar... Serien les equivalents d'un finals de juny, bàsicament, mitjans finals de juny, en tot cas, eh? Sol i buen tiempo mañana, també, dimecres. Això sí, de bon matí el que tindrem... doncs relacionat amb aquesta pujada de temperatures, és boires. Boires, sobretot Catalunya central, cap a Ponent, les boires faran acte de presència, però s'aniran desfent conforme avanci el dia, vagi sortint el sol. Poca cosa més es parla de qüestions de temps. I la situació a la xarxa viària com està? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs el trànsit també molt tranquil avui. No hi ha cap accident ni incidència que dificulti la circulació. De fet, per càmeres només observem un tram de circulació intensa a la ronda litoral entre la zona Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat, i a la resta de la xarxa viària catalana en aquests moments se circula amb normalitat. De moment això és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Fina. Bon dia. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
Bona tarda, tot bona bé?
Tarda. Home,
quina tarda ens espera,
sensacional,
eh?
Sensacional, fenomenal. Aquest 14 d'abril ha tornat el sol per veure la remuntada del Barça.
Ho tens molt clar, no?
Vaja, vostè no ho té clar?
No.
No?
No.
No hi confia?
No, he fet un sondeig...
Miri, el primer pas és creure-s'ho. El primer pas per remuntar. Si tu no hi creus, escolta, ja no agafis l'avió i no vagis a jugar, ja està, et quedes a Barcelona...
I ja està, no?
Mires per la tele i ja
no,
està.
No, no, home, has d'anar amb aquesta mentalitat, però nosaltres parlem des d'un punt de vista, en el meu cas, d'aficionat, i vosaltres des del punt de vista... Però he fet, des del punt de vista professional, volia dir, he fet una petita enquesta a la redacció d'Esports avui, i tothom és del teu mateix parer, que hi ha una remuntada del Barça, excepte la de Joan Batllori, que és tan culer com jo... I no ho té tan clar. Vull dir, es veu que els culers tenim aquesta por i no tenim tan clar aquesta remuntada.
Ja que continua vostè amb intimitats...
Bueno, és una intimitat, és una realitat. D'on trec aquesta història?
No, però ha de posar vostè en context a l'audiència, en el sentit que Joan Batllori i vostè pertanyen a aquesta classe de barcelonistes patidors.
Sí. Tenim un tarannà, eh?
El tarannà de ja hi som... El tarannà d'aquest any tampoc, el tarannà de ai, 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 clar, el tarannà d'això no pot ser, no.
Jo he de dir que sóc més d'ànima, Joan Batllori això ho analitza d'una manera bastant més professional, com li correspon, no?
Sigui com sigui, i vagin pel camí que vagin, tots dos, vostè i ell, arriben al mateix camí. En canvi, hem mirat aquest debat intern que hem tingut, li ha canviat una mica el parer a l'Edu Badia, per exemple, que ja diu, ostres, aquests tios, clar, perquè poses arguments esportius i arguments no esportius i ja li hem encès l'espurna de la fe, que aquest és el primer pas, el tenir fe. Miri si hi ha fe,
sí.
Que Rafinha, que està lesionat i que no pot jugar, ha viatjat a Madrid per fer pinya.
Això està molt bé.
Això està
recolzar els companys, molt bé.
I fantàstic, recolzar els companys. Miri, aviam, ara una mica més de debò. No sabem què passarà o què deixarà de passar aquesta nit al Metropolitano, però el que sí estem segurs és que el Barça s'hi deixarà la pell i s'hi deixarà tot el que tingui per intentar aixecar aquesta eliminatòria. I si no, escolti a Lamine Yamal a la roda de premsa prèvia en la jornada d'ahir.
Prometemos que si quedamos eliminados será luchando hasta el final. No dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr, dejaremos todo por este escudo. Yo creo que será un partido de 90 minutos o más, porque estamos seguros de que no está acabado. Yo creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí.
Molt bé, això és el que volia escoltar.
Sí, senyor, clar, és una declaració de principis. Ja sabia el Barça el que es feia traient a Lamine Yamal com a jugador acompanyant de Hansi Flick a la roda de premsa prèvia. El que no esperaven és l'empipada i el mosqueo que van tenir després. Quan van sortir a la gespa del Metropolitano i van veure que la gespa del Metropolitano estava molt alta.
Una selva, pràcticament.
Home, no direm que fos el Mato Grosso, però sí que va haver-hi una queixa del Barça a la UEFA, i la UEFA el que els hi va dir és: no us preocupeu, hi ha un reglament que diu que l'alçada màxima de la gespa a l'hora de començar un partit no pot passar de 30 mil·límetres, i per tant, si fem la medició i veiem que fa més de 30 mil·límetres, no us preocupeu, que quan comenci a rodar la pilota, el màxim de la gespa seran els 30 mil·límetres. Després, ja deduirem què ha fet o ha deixat de fer l'Atlético de Madrid amb el tema del rec. Perquè pots regar més...
o menys.
O no regar, directament.
I això el terreny fa que sigui més ràpid o no?
Fa més lent. Si no hi ha capa d'aigua, el terreny de joc es fa més lent, i per tant, teòricament, sobre el paper, es dificulta la velocitat de circulació de pilota que necessitaria el Barça per desbordar la defensa de l'Atlético de l'Atlético de Madrid. Per cert, al voltant de la Champions i del Barça, fa uns minuts hem conegut que la UEFA no és que hagi tombat. S'ha fet ressò del recurs que va presentar el Barça per la jugada de Lamin, però li ha dit al Barça: escolta, aquest recurs, que està molt bé i està sensacionalment escrit i redactat, l'heu presentat al comitè de disciplina. Clar, el comitè de disciplina no té competències per avaluar això. Dit d'una altra manera, Barça, us heu equivocat de finestreta a l'hora de presentar aquest recurs. Per tant, escolti, gràcies, però va a la paperera de reciclatge.
Sí, sí. Correcte.
El recurs. Avui també, 9 de la nit, Liverpool-Paris Saint-Germain. Recordem, 2-0 del partit d'anada a favor del conjunt de Luis Enrique, amb aquesta rumorologia que parla d'una mega oferta de renovació de Luis Enrique pel Paris Saint-Germain per evitar que Luis Enrique trobi destí a la Premier la propera temporada. Tot això, evidentment, ha explicat el tiempo de juego. El partit de Champions, aquest Barça-Atlético de Madrid, Atlético de Madrid-Barça, eix principal del dia Esportscope avui, on no deixarem de parlar del Girona, per exemple, que s'ha quedat sense Abel Ruiz. Entre 5 i 6 setmanes de baixa pel davanter després de la seva lesió al Bernabéu. Per tant, Mitchell es queda sense davanters per afrontar el que resta de temporada. Lesionat Bannat, lesionat Abel Ruiz, l'únic nou que li queda és Stuani. Però Stuani no està per 90 minuts en un partit. O sigui que alguna cosa s'haurà d'inventar Mitchell Sánchez per la posició de nou en el Girona en el que queda de Lliga. En bàsquet, tenim a la penya en viatge cap a Atenes. En recordem, demà AEK, Joventut de Badalona a la Champions FIBA. L'Uni Girona també vella armes en la Final 6 de la Final 6 de l'Eurolliga. És que Final 4, Final 6...
Final 6, això és un lío ja de nomenclatures, eh?
Per què fan la Final 6? És que no ho acabo jo d'entendre, això. I en plena polia esportiva, dia important avui, al Godó Park a les 4 de la tarda, o mai abans de les 4 de la tarda, debuta Carlos Alcaraz, el seu rival, el finlandès Otto Virtanen, que, home, evidentment, hauria de ganar, de guanyar Alcaraz sense despentines.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquestes informacions i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem de diverses coses. Primer, d'una situació realment preocupant. El retard, i parlàvem present, tornem a parlar de serveis com estàvem parlant al principi d'aquest migdia, no? I és que la saturació fa que hi hagin retards de fins a 6 mesos en el diagnòstic de trastorns de l'aprenentatge. I amb tot el que això implica, no? En parlarem de seguida. Però abans, parlem de ciència. T'agrada la ciència? Si la resposta és sí, no et perdis la Festa de la Ciència de Barcelona. Es farà aquest 18 i 19 d'abril al Born. T'esperen més de 180 activitats per a tots els públics. Descobreix la neurociència, l'arquitectura i viu el vespre de dissabte amb espectacles, música i ciència en directe. Consulta tota la programació al web barcelona.cat/festa de la ciència.
Jorge Bustos te da, en Herrera en Cope, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Y si no tuvieras que conformarte? Solo tienes que decir dos letras, N-O, no. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Catalunya, el diagnòstic dels trastorns d'aprenentatge, com la dislèxia o el TDAH, s'està convertint en un procés cada vegada més lent i complex. El temps d'espera mitjà per accedir a una avaluació especialitzada pot arribar als 6 mesos. És un període que equival pràcticament a mig curs escolar i que pot tenir un impacte directe a l'evolució acadèmica. En parlem d'això i en parlem d'aquesta situació i de les afectacions amb la doctora Anna López, que és neuropsicòloga a Sant Joan de Déu. Anna, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres i atendre'ns, Anna.
Gràcies a vosaltres.
Anna, com pot afectar a un alumne, a un nen, aquest endarreriment de l'atractiu d'un trastorn com dislèxia o TDA?
Evidentment que hi ha un impacte amb aquest endarreriment del diagnòstic. El que passa que el que hem de ser defensors és de la detecció el més aviat possible, i això se'n fan encàrrec als centres educatius. I cada vegada ens trobem més que, tot i que arriben per fer el diagnòstic, ja s'han començat a activar una sèrie d'accions per tal de pal·liar una mica aquestes dificultats que presenten aquests nanos.
Seria una mena de detecció preventiva, d'acció preventiva, seria una qüestió així?
Sí, exactament, sí, perquè cada vegada més els docents són coneixedors de tots aquests símptomes que presenten aquests nens i ja no necessàriament necessiten el diagnòstic per tal de començar a fer unes adaptacions metodològiques, no?, adients, personalitzades per cada cas.
Clar, bàsicament quan estem parlant d'aquests endarreriments estem parlant que hi ha una saturació, no?, als serveis, llavors, de detecció i de diagnòstic, no?, d'aquestes situacions.
Sí, és que la prevalència és altíssima de nens amb trastorns del neurodesenvolupament, i per això jo crec que el sistema no està ni molt menys preparat, públic ni molt menys, totalment saturat i molt complicat, i a nivell privat ens estem trobant amb el mateix.
Clar, estem parlant d'un desbordament en aquest cas. És una qüestió de que ha crescut en els darrers anys o senzillament ara és quan es comença a prestar atenció a una cosa que ja ha existit i ha existit sempre?
Sí, creiem que han existit... i no tenim dades, no?, per dir que hagi augmentat. Els professionals, les famílies, no?, els docents, estem més sensibilitzats amb tot aquest col·lectiu de nens, i evidentment tenim cada vegada més eines per detectar i per diagnosticar-los. I això fa que aparentment sembli, no?, que n'hi hagin més.
Ahà. Clar, estem parlant d'aquest endarreriment en tot cas. Però a casa què es pot fer? A partir d'aquí, clar, fins a esperar un diagnòstic clar que t'obri les portes o que et diguis, mira, és que hi ha està la qüestió diagnosticada, tu ja saps que passa alguna cosa, possiblement no saps què passa exactament, ni el grau, possiblement, si és que hi ha graus, però saps que passa alguna cosa. A partir d'aquí, una família què pot fer, clar?
La família, la sospita que passi alguna cosa pot venir ja des de l'escola o bé des de la família.
D'acord.
I el nostre consell és la detecció el més aviat possible. O sigui, que la mínima que alguna família tingui alguna alerta, que demani poder administrar algun tipus de prova de cribatge, que actualment, en moment que estem, en tenim unes quantes d'eines de cribatge, que poden detectar possibles dificultats, tant amb càlcul com amb llengua, com amb atenció, a partir dels 5 anys. O sigui, ja tenim eines de detecció precoç a partir dels 5 anys.
Entenc.
Llavors, el més important, el que m'agradaria que quedés molt clar, és que hi ha períodes sensibles per aprendre determinades habilitats. I aquests períodes sensibles són, us diria, entre i 5, primer, segon, tercer de primària. Són períodes del desenvolupament del cervell que estan com molt més preparats per adquirir una habilitat, que en aquest cas estem parlant de lectura, no? Matemàtiques o totes les capacitats atencionals. Per tant, no ens serveix de poc, entre cometes, enteneu-me, sí, que el diagnòstic es faci més enllà, perquè llavors ja no obtenim aquest període per poder treballar-ho. Que sabem que si es treballa en aquest període és molt més eficient l'abordatge.
Doctora, i ara parlo i pregunto des de la més profunda ignorància. Quan es triga en fer un diagnòstic? És a dir, des de que el nen o nena arriba a l'hospital o on sigui, a fer aquestes avaluacions, quan es triga en tenir un diagnòstic sobre diferents, no sé, sigui TDA, sigui dislèxia, quan es triga?
En principi, crec que per mitja es solen fer entre unes 3-5 visites, dependrà, evidentment, de lo integral que es vulgui fer aquesta valoració, i crec que en un mes, mes i mig, es pot tenir fet.
D'acord. O sigui, més o menys en un mes, mes i mig, se sabria un diagnòstic clar de la situació, no?
Sí, dependrà, evidentment, de la complexitat del cas, perquè a vegades, ojalà que tots, no, aquests trastorns fossin de presentació única i cada vegada veiem més que es presenten de forma comòrbida, no? que entre, és raro trobar un sol diagnòstic amb un d'aquests nanos, sinó que solen presentar altres. Però clar, sí, en principi, mes i mig es podria tenir fet una valoració força completa.
Clar, jo entenc de la saturació dels serveis, però a quants nens s'atenen a l'hora? Quina capacitat té el sistema? No sé si més o menys... Igual estàs fent una pregunta de ministre, pràcticament, segurament, no?
Sí, segurament.
De ministre. Però aproximadament, quants nens creus tu que es poden atendre a l'hora?
És que és molt complicat. O sigui, a la pública, per exemple, els trastorns d'aprenentatge no es contemplen, no es valoren. No hi ha un organisme que pugui avaluar aquests nanos. Els trastorns d'aprenentatge són, bàsicament, els més prevalents, dislèxia i discalcúlia. Després tenim altres trastorns del neurodesenvolupament que també afecten a l'aprenentatge, que, com tu has dit abans, el TDAH, per exemple, és un, sí, o el trastorn del desenvolupament del llenguatge és un altre, o entrem també dins de tot el que són els trastorns de l'espectre de l'autisme. Tots aquests també tenen un impacte en l'evolució, no, dels aprenentatges, i tots aquests sí que tenim alguns centres públics que els poden atendre, sí, però estem igual que sempre, totalment saturats.
Clar, és el gran problema, bàsicament, de la sanitat en general, en aquest cas.
Absolutament. Per això, des de la via privada s'ofereixen, no, hi ha molts centres que estan treballant en línia, d'acord a línia, amb guies de pràctica clínica, avaluant aquests nanos com es fa arreu del món. I és gràcies a tots aquests centres privats que podem anar avançant, gràcies als centres privats i evidentment, a expenses de la butxaca dels pares.
Doncs, doctora Ana López, senyora psicòloga, escolta, gràcies per haver atès la nostra trucada i gràcies per aquesta xerrada molt amable.
Molt bé. Gràcies per la preocupació i per ocupar-vos també d'aquests temes.
No, a més, és per parlar més temps, però és una qüestió del que a vegades no, és un luxe que no tenim. Però sí, aquest temps serveix per fer reflexió del tema. Per cert, va, de seguida parlarem ja amb una qüestió més calmada. Tindrem en aquest estudi, farem rebuda amb honors al Sergio Parra, el nostre autònom viatger, per fer una relació entre viatges i força.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Murprotec.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És el moment de fer viatges. Viatges de moltes maneres, moltes formes i molts enfocaments, i per això tenim el viatger autònom, o l'autònom viatger, el patidor, perquè és una persona que pateix constantment, el Sergio Parra. Com estàs? Bienvenido.
¿Qué tal?
Yo ya no sé cómo presentarte. No, algún día dime.
Me
no,
parece bien, me parece
dime
bien.
Esto, porque
yo creo que se ajusta bastante a la realidad.
Claro, me voy inventando cosas y un día te cabrearás conmigo y,
no, no.
Y verás.
De momento vas bien.
Bueno, Sergio, bienvenido. ¿Dónde nos llevas hoy?
Bueno, pues hoy vamos a ver una cosa. Yo soy, en el fondo, una persona muy simple, que se deja obnubilar por cosas que son muy grandes, muy espectaculares. Me quedo como, ¡oh!
Muy gen masculino, es un gen muy masculino, que quedarse sí, así como embobado viendo cosas grandes,
el típico,
¿no?
De día de señor mayor mirando la obra. Ya tengo una edad. Y hablando de edad, de hecho, supongo que estás al tanto de que hay que darle un poquito a la mancuerna, al hierro, y hay que hacer músculo, porque el músculo es muy importante a nuestras
bueno,
edades.
Sí, hacer ejercicio, porque vas perdiendo músculo.
Y hay que hacer músculo.
¿Cómo a nuestras edades? O sea, ¿me estás insinuando algo?
Yo creo que somos más o menos de la misma quinta. Más o menos.
Yo soy de 68.
Uy, pues no. Tú eres más viejo que yo.
Bueno, yo le intentaré darle a la mancuerna todo lo que pueda.
Vale. Entonces, ya para que te inspires, te voy a hablar de un hito. O sea, es una cosa bastante simple, aparentemente, pero detrás hay un hito de gente, de hombres rudos y fuertes,
sí,
usando sus músculos para conseguirlo.
Muy
Estamos
bien.
Hablando de la columna más pesada del mundo, que se puede visitar.
Sí.
Y se colocó en una época donde no había máquinas. Es decir, todo es cuerpo humano.
A lo bestia.
A lo bestia.
Poleas, cuerdas y músculo.
Poleas y demás. O sea, estamos hablando de una columna que es tan grande que necesitó la fuerza muscular coordinada, todos a la vez, de 1.700 hombres.
Joder.
Todos a la vez. Ahí, venga.
Caray.
Estamos hablando de la columna de Alejandro. Esto está en San Petersburgo y se colocó aquí para conmemorar la victoria rusa sobre el ejército napoleónico. Y bueno, básicamente es una columna tallada en un trozo de granito rojo de unos 25 metros de longitud y 3,5 de diámetro. O sea, es un buen pepino.
¿Vale? Sí, sí.
Casi un cohete.
Ya.
Y estamos hablando de un peso de 604 toneladas.
1.700 hombres tirando ahí. Pero también hay que tener, hombre, la tecnología en cuestión de cuerdas, en cuestión de poleas, en cuestión de cacharros que puedan aguantar el tiro de 1.700 hombres para levantar todo ese peso, imagínate que se les va la cuerda y cae y eso
claro,
se parte.
Claro, o sea, hay un poco de trampa porque son 1.700 hombres, pero que usaron andamios.
Hombre, claro, supongo.
Bien, 60 cabestrantes, pues creo que son muchos, y 522 cuerdas.
No está mal, o sea, no está mal.
Pero te imagínate el grado de coordinación de todos a la vez. Venga. Estuvieron como 10 horas para levantar esta columna. Primero llevarla hasta allí, que eso ya fueron días, y luego levantarla y colocarla en su sitio, ¿no? Entonces, claro, a nivel de desafío muscular, técnico y de coordinación, es una puta barbaridad. Entonces, quizás esto no te llama mucho la atención.
Hombre, sí, me la llama.
O sea, cuando llegas allí, dices, bueno, pues una columna más, como otras tantas, ¿no?, que he visto. Es muy grande, pero cuando sabes que detrás hay todo lo que hay, es decir, la fuerza puramente muscular.
Posiblemente en muchas ocasiones esa es la gracia, ¿no? Conocer
claro,
la historia
total,
de lo que hay detrás de todo ese tipo de cuestiones.
Exacto.
Sí, sí.
Y luego, aparte, pues eso, es un bloque que se extrajo de Finlandia y tuvo que transportarse en una barca construida exclusivamente para soportar esta masa, ¿no? Estamos hablando de, ¿no?, como decíamos antes,
600 y pico toneladas talladas.
4 toneladas.
¿La tallaron en Finlandia o ya la trajeron el mármol de Finlandia y lo tallaron en...?
Lo tallaron allí en Finlandia,
sí,
para que pesara un poquito menos.
Claro, para no traer ya directamente...
Lo subieron al barco, lo trajeron al puerto, lo sacaron también de allí con sus dificultades, pero ya sin prisa. Pero claro, el momento de vamos a levantarlo, y sabes que no está levantado del todo, pero tampoco está caído. Ese momento crítico, que es cuando está pesando mucho el pedazo de piedra, eso fueron pues, 2-3 horas de trabajo.
Caray, y la fortuna con un final feliz. Exacto. ¿Y esto aún se puede visitar en San Petersburgo?
Se puede visitar.
¿Gratis?
Es gratis, está en una plaza, además.
Está en una plaza, fíjate.
Sí, sí.
Es una de las pocas... Bueno, tienes que ir hasta allí, claro. Bueno, igual tampoco es la época para ir a Rusia, ¿no? Sí, si hay vuelos directos desde Barcelona, ahora con la guerra no...
Ya, está complicada la cosa.
Está la cosa complicada. Pero sí, bueno, pues, que sepamos que está ahí para cuando haya mejores tiempos para ir.
Exacto. Y esto es, bueno, pues como decía, una columna, la columna de Alejandro. Pero si ya buscas el récord histórico de un pedrolo, o sea, una piedra...
Como Dios manda, sí.
Una piedra mucho más pesada, antes eran 604 toneladas, estamos hablando ahora de 1.250 toneladas. Esto es una piedra sin forma apenas, que se llama la piedra del trueno, que curiosamente
¿Pero cómo se informa? O sea, es un...
O sea, que es una piedra que tampoco está tallada para que tenga forma de columna.
Sí, sí, está ahí, una piedra.
Un pedrolo.
Un pedrolo, hay muchos pedrolos en el mundo, o sea...
Bueno, pero esto es un pedrolo que lo llevaron a un sitio concreto que también es San Petersburgo también. O sea, se ve que allí en esta ciudad les gustan mucho las piedras grandes.
Sí, sí, caray. Entonces, llevaron esta piedra ahí, una piedra porque sí.
Exacto.
Pero ¿cuál es la historia aquí detrás de...?
Es, básicamente lo utilizaron como base para la estatua del caballero de bronce.
Vale, o sea, una base de una estatua.
Exacto.
Vale.
Entonces, aquí el problema no fue tanto levantarlo, porque no era una columna, era una piedra en sí misma, sino transportar 1.250 toneladas. Cuando una época que no había, de nuevo, tecnología para ello. Entonces, para moverla utilizaron básicamente un sistema de esferas de bronce que actuaban como pequeños rodamientos sobre raíles y luego lo fueran desplazando, atención, durante meses desde el lugar de donde la cogieron hasta la costa. Meses empujando coordinadamente los hombres, miles de hombres, empujando esta piedra. O sea, técnicamente estamos hablando de la piedra.
Mucha mano de obra, ¿no?
Mucha mano de obra. Y yo, que ya soy mayor y me gusta ver la obra, esto me hubiese gustado mucho.
Hubieras estado meses sabiendo, mira, exacto, hoy se han movido 3 centímetros, mira, exacto, hoy 1 metro, fantástico hoy.
O sea, estamos hablando básicamente de, a nivel técnico, de la piedra más grande jamás manipulado por la especie Homo sapiens. O sea, no, el ser humano jamás ha manipulado una piedra más grande que esta.
Ni siquiera estos pedrolos de las pirámides ni nada por el estilo. Bueno, no, claro, no llegarían a este...
Eran trozos más pequeños. A nivel de conjunto total arquitectónico, seguramente es una hazaña mucho más interesante la de las pirámides. Pero bueno, hablando de las pirámides, lo has traído muy bien porque, claro, ya sabes que hay mucha conspiranoia sobre...
Hombre,
que...
aquí está entre los extraterrestres, los, en fin, los captadores de energía, los, claro, en fin. Que yo siempre he pensado que es un poco menospreciar el ingenio de, claro, de humano de esa época.
Totalmente. Y esto es una prueba, tanto la columna anterior como la piedra posterior, que... Si hay coordinación y cabestrantes y cuerdas...
Ingenio, ¿cómo lo hacemos? O sea, claro, no está la maquinaria, que lo haría todo mucho más sencillo, pero aplicas el ingenio para poder transportar todo eso.
Se puede hacer, en cualquier caso. Entonces ya, si quieres, ya para terminar, hablamos de otra estructura muy pesada, pero ya en una época más tecnológica, para que veas cómo hemos pasado de 603 toneladas, luego a 1.250 toneladas.
Sí.
Y ahora nos vamos a 36.000 toneladas.
Es una piedra grande, ¿no?
Es una piedra grande.
Es una montaña de Montserrat mínimo, o sea...
Esto básicamente es, y esto te va a sonar enseguida, el sarcófago de Chernóbil.
Ostras, sí, claro que suena. Es el sarcófago con el que encerraron la central nuclear para evitar que contaminara más de lo que ya había contaminado.
Exacto. O sea, estamos hablando de básicamente una mole de acero. Esto no es piedra, es acero, 36.000 toneladas, que se fue deslizando sobre raíles para llegar al reactor accidentado. Y bueno, evidentemente aquí se utilizó ya más tecnología moderna, maquinaria y tal, pero hemos saltado bastante de...
No, de peso.
De masa.
De masa. Recuerdo esa época... ¿Y cuánto tiempo tardaron en colocarlo? Tampoco fue mucho tiempo,
no.
O sea, fueron bastante rápidos.
Sí, sí, sí. No fue como la anterior, que estuvo meses.
Bueno, meses.
Si llegan a tardar meses, estamos todos ya...
La de porquería que habría expandido el reactor tardando meses. Bueno, son viajes interesantes conforme a hazañas visitables. Hombre, yo lo de Chernóbil yo no estaría muy por la labor, pero se puede visitar.
Hay gente que va, ¿eh? Se llama Turismo Negro. Esto.
Sí, 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 pero se puede visitar. Te ponen el traje ese y sí, hay un negocio de turismo ahí para ir a Chernóbil.
Como ves... Visita turística de piedras, esto básicamente.
No, está bien, oye, las piedras dicen muchas cosas de los seres humanos. Pues señor Sergio Parra, muchísimas gracias.
A vosotros.
Cuídate.
Hasta luego.
I que esta visita fantàstica del Sergio Parra, aquests llocs tan fantàstics, doncs ens acaminem en segons cap a les 2 de la tarda. Arribem ja, de fet, a aquest punt. Recordar que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, Cope Catalunya, si busqueu Cope Catalunya al cercador ho trobareu fàcilment. Les nostres i, evidentment, les de tota la cadena i també les aplicacions mòbils, tant per Android com per iOS, de la nostra aplicació Cope, amb tota la fidelitat que portem davant darrere de tot això. Arribem a les 2 i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Que acabin de passar una bona tarda. Rebin la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz.